Generació Digital. Reprenem la partida.
Doncs continuem amb el Generació Digital. Aquesta ha estat una setmana de presentació d'informes financers. Les principals companyies del món del videojoc, com Sony, Ubisoft o Electronic Arts, han actualitzat les seves dades de vendes. També ho ha fet Nintendo, que és l'empresa a la qual dedicarem els pròxims minuts. I és que no tan sols coneixerem les seves dades de vendes, sinó que hem pogut parlar amb el seu responsable de màrqueting a Espanya, el Manuel Curdi. Per conèixer la situació de la companyia, Albert, vas poder parlar amb ell durant la darrera edició del Saló del Còmic, perquè era allà.
Totalment, va ser allà doncs, la setmana passada, i a més interessant perquè va ser una conversa on vam tocar molts temes i just abans de la presentació de l'informe financer de Nintendo. Uh-huh. Així que es complementen, per entendre'ns, l'informe financer i el que ens va dir Manuel Curdi.
Eli, a grans trets, i abans d'entrar a l'entrevista, quins han estat els resultats que ha presentat aquesta marca, Nintendo?
Doncs Nintendo ha anunciat que la Nintendo Switch va vendre l'any passat 23 milions d'unitats a tot el món. És una xifra molt impressionant, però malgrat això és un 20% inferior a la de l'any anterior. On sí que han aconseguit un rècord és en la venda de jocs, amb un registre de 235 milions de jocs venuts l'any passat.
Doncs a continuació repassarem aquestes dades i moltes d'altres sobre Nintendo. Albert, per on comencem?
Doncs podem començar per les dades de vendes més immediates. No tan sols l'informe financer, sinó també pel que fa a l'estat espanyol, uh-huh. que és una cosa de la qual no informa l'informe financer de Nintendo, però tenim algunes dades que ens va avançar el Manuel Curdi, que encara no han estat publicades. Generació Digital,
molt bé.
Ara mateix, tal com ens va confirmar el Manuel Curdi, a l'estat espanyol s'han venut 2,3 milions d'unitats de la Nintendo Switch.
2,3 a l'estat espanyol.
És una barbaritat, si
doncs
penseu.
Sí, perquè som 47 milions, no? 48 a Espanya, no?
Més o menys per aquí. I que s'hagin venut 2,3 milions de consoles?
Uh-huh. Déu-n'hi-do.
Algú deu tenir dues.
Sí, sí.
Vull entendre. Sí. Són moltes màquines.
I tant.
Tot i així, encara no és la més venuda de la història de Nintendo a Espanya.
Todavía estamos por debajo de Nintendo DS, estamos todavía por debajo y con Wii estamos ahí rozando el poste ya. Pero todavía tenemos mucho campo donde sembrar todavía, o sea, todavía mucha gente que muchos hogares donde no hay una Nintendo Switch, muchos hogares donde se están planteando la compra de una segunda Nintendo Switch. Hace muy poco nuestro presidente mundial dijo incluso que Switch estaba en la mitad de su ciclo de vida. Y por nuestra parte parece que hay mucho catálogo por delante, o sea que mientras hay partido, pues seguimos.
Sorprenent, a la meitat de la vida de Nintendo Switch.
Això ho diuen des de fa temps, que estem a la meitat del cicle de vida? Jo no ho acabo de veure tan clar, això, perquè, a veure, si la Nintendo Switch porta 5 anys, què vol dir? Que estarà 5 anys més amb aquest hardware que comença a notar-se una mica antic? Mm-hmm. Jo no ho acabo de veure, però si Nintendo diu, doncs, potser ho volen allargar molt, però...
Bueno, per alguna cosa han tret l'OLED, no?, que es veu molt millor.
Es veu millor, però al final és només una millora en la qualitat de la imatge, però...
Bueno, però ja fa molt, es nota el canvi.
Ja, però si jugues amb una pantalla de televisió, dius, ostres, és igual que la que va sortir fa 5 anys, exactament igual.
Ja.
Sí. Llavors, més coses. Com ha afectat la crisi dels semiconductors, que t'han afectat, per exemple, a la PlayStation, a Nintendo?
Yo creo que es evidente que nos ha afectado menos a otras compañías. Sí que este año a nivel mundial se ha anunciado, se ha atribuido una pequeña bajada en ventas, en previsión de ventas debido a esto. Entendemos que puede afectar un poquito más al lanzamiento de Nintendo Switch OLED, donde sí que ha habido momentos de escasez o momentos donde estaba agotada. Pero en general no podría decir que ha habido unas roturas de stock en nuestro país serias. O sea, más bien que mal la gente ha podido hacerse con la consola cuando ha querido. Nintendo Switch OLED sí que ha podido tener periodos de 2 o 3 semanas donde era complicado encontrarla. Y esto parece que va a seguir pasando.
Interessant, perquè d'això en parla l'informe d'aquesta setmana de Nintendo Internacional, que aquest any hi haurà doncs, problemes d'estoc de la Nintendo Switch, i també interessant el que diu el Manuel Curdi, que amb l'OLED han tingut problemes ja, inclús a l'estat espanyol també hi han hagut períodes on era difícil de trobar aquesta consola. Altres dades interessants de la consola, doncs, destaca que el rang d'edat dels usuaris realment és en aquesta consola molt ampli, des de infants fins a gent més gran.
Certament.
En proporció d'homes i dones, el Manuel Curdi va dir que que pel que fa a la seva plataforma de Nintendo Switch, 55% són homes i 45% són dones, els usuaris de la consola. Més coses. També destaca que la Switch OLED, en principi, el públic està notant que la compra és un públic més gamer, per entendre'ns, com més aficionat als videojocs. I també ens ha confirmat que no tenen cap pla per descontinuar la fabricació, que li vaig preguntar, de la Switch original, que ja em diràs tu, gastant-te una miqueta més, que tampoc és tant la diferència com et vols comprar la original, però ells diuen que no la volen descontinuar.
És que al final deuen fer números, no? I deuen dir, tenim ja doncs, la fàbrica preparada, és que no sé, no domino, però deuen fer números. I deuen dir, escolta'm, anem a allargar-ho. Què diuen els oients?
Mira, a Twitch ens diu el Chen Kaiser que a casa tenen una Switch per cada un.
Aquí estan.
Ara li preguntarem quan sou
a casa.
M'agradaria saber quan són.
2 milions de persones. No?
A casa som 5, n'hi ha dues, perquè el meu fill gran es va comprar l'OLED, es va voler comprar l'OLED, que per cert, ara li falla un motor.
D'això en parlarem al final de l'entrevista dels Joy-Cons. Parlarem d'aquest tema que us interessa a tots.
Molt bé.
També vam parlar del Nintendo Switch Sports i vam rememorar una mica els temps de la Wii.
Hosti, ara que escoltem la música de la Wii, suposo que també vau parlar del nou Nintendo Switch Sports. Tenim les imatges darrere teu, que en vam parlar ara fa dues setmanes, que és com la continuació del Wii Sports, no?
Sí, i justament el dia de l'entrevista, era el dia que sortia aquest videojoc a la venda, vam tenir l'ocasió de parlar de com va viure el Manuel el llançament, no del Nintendo Switch Sports, que és el de fa una setmana, sinó del Wii Sports original, de l'any 2006, perquè ell va començar a treballar a Nintendo l'any 2005. Escolteu aquestes paraules del Manuel Curti perquè ens diu unes dades interessants sobre quanta gent treballa a Nintendo.
Yo como viví el lanzamiento de Wii Sports era el momento donde Nintendo se daba por muerta, teníamos dos competidores gigantescos delante de nosotros con máquinas que hacían prácticamente lo mismo, eran máquinas muy clónicas. Y yo creo que en ese momento la decisión de la compañía es lanzar un producto absolutamente diferente y de salirnos del paso de esos monstruos. O sea, estamos hablando de corporaciones de cientos de miles de empleados contra Nintendo, que somos 6.000 personas en todo el mundo. Entonces, lo que teníamos claro es que o nos apartamos del camino y nos creamos nuestro propio camino, al final la fuerza del número nos va a arrollar.
6.000 persones treballant a Nintendo. Em va semblar molt interessant aquesta dada. Quanta gent treballa a tot el món a Nintendo? Són 6.000 persones que, clar, si ho compareu amb Sony o Microsoft, és molt poca gent, però molt, molt poca. I fixeu-vos com en el terreny de les consoles és la que va number one a nivell mundial. És molt interessant el que tenen muntat aquesta companyia. És fascinant. El Manuel Curti destaca també que, a diferència de la Wii, el disseny de la Switch era més pensat, com tots hem vist, per adaptar-se doncs, al temps de la gent, no? Ara tinc més temps per jugar i tot això.
Molt bé.
És curiós perquè, si us fixeu, el Switch Sports per la Nintendo Switch ha sortit quan la Nintendo Switch ja ha superat en vendes a la Wii. Per tant, és com, li vaig dir, és com, heu fet el contrari, realment. Heu tret el joc casual quan ja heu venut més que l'anterior consola.
Que al final era al revés, una mica, no? Sí.
Sí. Llavors, atenció, perquè sobre el tema dels timings en el qual treuen els productes, ell va fer menció d'un producte que li va semblar que Nintendo va treure amb un timing que no era l'adequat. A veure, ara quan el sentim, a veure què us sembla.
Ha habido productos que a mí me parecen geniales, que yo creo que sacamos a destiempo. O sea, por ejemplo, yo creo que Nintendo Labo es un pedazo de producto. O sea, como concepto de producto, es muy bueno. El problema es que no lo sacamos en el momento, o sea, con el timing apropiado. O sea, era un producto, probablemente, si lo hubiéramos lanzado después de Nintendo Switch Sports, donde ya había una base instalada de gente no tan afín a videojuegos, hubiera resultado diferente. Entonces, no me parece mal el timing.
Hosti, com me'l vas enganxar, el Manuel Curti? Estàveu prenent unes copes, o què? Perquè diu coses molt interessants. De Nintendo jo mai havia sentit una persona que parlés amb aquesta claredat.
Sí, tant, no, vam parlar una mica de tot i estàvem al voltant del saló del còmic d'uns nois i noies que estaven menjant com ramen.
Sí, he sentit el
soroll. Sentiu com uns pots. Però com la gravadora aquesta capta bastant la gent, també m'agrada.
Sí, està molt bé.
Sí, doncs va ser bastant sincer. I jo també penso que el Nintendo Labo va sortir en un moment que potser no era l'adequat. Que potser ara sí que tindria més èxit la proposta, perquè era molt, a mi em va agradar molt, era interessant.
I tant.
El cartró i tot allò.
És veritat.
També li vaig preguntar sobre el tema del Nintendo Switch Online, que és aquest servei de subscripció, perquè jo ja us ho vaig dir l'altre dia que vam parlar de Switch Sports, trobo que te l'estan intentant enxufar, el Switch Online, molt, de forma molt directa, no? Yeah. I és com un altre servei que has de pagar per disfrutar dels videojocs. Ell va dir-me que ell considera que aquesta mena de serveis avui dia estan a l'ordre del dia i que Nintendo també té el dret a treure el seu, parlar de que és molt barat. També va descartar completament les notícies aquestes que circulen sobre un nou model de la Switch. Evidentment, des de Nintendo Espanya no. Sí, sí, ara et diré, ara et confirmo que sortirà la nova Switch l'any que ve. Això, evidentment, clar que ho va descartar. I atenció, perquè a continuació ens centrarem en alguns jocs concrets. Per exemple, l'Advance Wars.
Sobre aquest Advance Wars, en vam parlar fa unes setmanes quan van dedicar un especial a les conseqüències de l'atac de Rússia a Ucrània.
Exacte, es va cancel·lar aquest llançament, sí. I vaig preguntar a Manuel Curdi doncs, com està actualment aquest videojoc.
No tenemos absolutamente ninguna pista. Evidentemente el juego está acabadísimo. No era apropiado porque una vez que juegas al juego hay demasiadas referencias, demasiado explícitas. Y no, nos pareció que no era ético hacer eso en ese momento con todo lo que estaba pasando, porque es que había demasiadas similitudes, o sea, incluso los personajes, o sea, era demasiado. Sinceramente no sabemos nada todavía de cuándo puede salir, no sabemos en qué está pensando Japón.
¿En qué está pensando Japón?
Como según allá, ¿no?
Como una reunión ya con una secta.
Està molt bé, està molt bé.
Què està pensant de Japó?
Sí, sí, ja ens ho diran, no? Ja,
sí,
ja.
És que, clar, va coincidir.
Sí, sí, està clar.
Va coincidir. Nintendo va tenir Animal Crossing en el moment de que comença la pandèmia, que diu, sembla sí, que ho hagi preparat sí, el dimoni,
clar,
això.
Sí, sí, sí.
I també tenen aquest joc en el moment que comença aquest atac a Ucraïna. Vam parlar dels llançaments doncs, de recents, que hi haurà com a Xenoblade Chronicles, que surt el juliol, l'Splatoon.
Sí.
Ell comenta que sempre han intentat, doncs, que hi hagi com una cadència de llançaments, però va reconèixer, aquest executiu de Nintendo, que també durant la pandèmia potser van fallar una mica amb els llançaments de jocs perquè, bueno, pel tema de la pandèmia, com moltes companyies, va alterar els plans. I, evidentment, també vaig preguntar sobre el nou Zelda.
Un joc que s'ha endarrerit el 2023. Ell què et va dir sobre aquesta notícia?
Bueno, bàsicament, era conscient que no em podia dir gaire cosa, però vaig preguntar-li sobre aquest endarreriment, com l'afecta doncs, a la companyia, a mi personalment, així que sentim-ho.
És verdad que con la saga Zelda, el equipo de Zelda siempre es un equipo que quieren siempre ir más allá. Ya el mismo Onuma con Breath of the Wild, ya muchas veces decía Sombra, no entiendo cómo me han dejado invertir lo que he invertido en este juego y tal. Claro, luego ves al juego y dices, ostras, bien invertido. O sea, entonces yo creo que el planteamiento es, oye, esto es una secuela, pero no puede ser menor. O sea, esto tiene que ser mejor todavía, si cabe. Y yo, sinceramente, a mí me hace la vida más difícil como empleado de Nintendo. Me hace la vida un poco menos mejor como usuario de Nintendo, pero yo prefiero que tarden 3 meses más y que tengan el juego que tienen en la cabeza, que uno más pequeño. O sea.
I per acabar, vols parlar d'això que dèiem, no? Del tema dels Joy-Cons.
Els Joy-Cons i el drifting, no?
Sí.
Que molta gent, doncs, el comandament de la Nintendo Switch seria espatlla i, no? I el personatge es mou sol, no? És un problema molt habitual. Recentment hem sabut d'algunes fàbriques que no donen l'abast reparant els Joy-Cons, aquests, i vaig preguntar-li quina és la postura de Nintendo i si reconeixien l'error.
La posición de la compañía es clarísima, que si un usuario tiene el mínimo problema con el Joy-Con, que inmediatamente se ponga en contacto con el servicio de asistencia técnica, o sea, que ni lo duden. Y es posible que los primeros Joy-Con dieran más problemas, entonces, en el momento que detecten el mínimo drift o lo que sea, que se pongan en contacto para aprovechar las garantías de la consola. O sea, entonces la posición sigue siendo la misma, o sea, por supuesto si hay algún problema, o sea, pero esto lo tienen que hacer rápido en cuanto lo detecten, o sea, sobre todo para eso, para aprovechar los periodos de garantía.
¿Pero hay el reconocimiento por parte de la compañía de que quizá hubo un problema en la fabricación de esos dispositivos?
Yo no lo he visto.
Molt bé, una pregunta, senyoria.
És molt bo, Albert, és molt bo, és molt bo.